Senyores i senyors, la Flauta Màgica és una òpera extraordinària, que a més sempre ha estat envoltada d'unes característiques que la fan molt singular. Per exemple, el seu origen mateix. Mozart compon la Flauta Màgica perquè li ho demana un amic seu, que es diu Emanuel Schikaneder, company, per cert, de la lògia maçònica a la qual pertanyia el mateix Mozart, i que li diu que ha llogat un teatre als afores de Viena en el qual li fa comèdies de màgia. I li encarrega si ell n'hi vol fer una. Què era això de les comèdies de màgia? Bé, això de les comèdies de màgia era una mena d'obres, musicals en molts casos, d'extracció molt popular, d'arguments molt senzillets, que a més, com que s'adreçava a tot el poble, com passa la Flauta Màgica, hi ha fragments parlats, no és tot completament musical, sinó que entre els fragments musicals hi ha moments parlats, i que se'n deien comèdies de màgia perquè el que feien, incorporaven una sèrie de recursos que distreien, que sorprenien a la gent. Això, recursos de màgia, trucs, explosions, coses que eren populars i atractives. Doncs aquest tipus d'obra és el que fa Mozart quan fa la Flauta Màgica. I és curiós que una de les òperes més genials del gran compositor neixi en un context i amb una vocació de tanta extrema popularitat. Per això la Flauta Màgica està plantejada com un conte. El que passa és que és un conte una mica singular, i aquesta seria la segona originalitat. I és que és un conte que es planteja d'una manera, però que de sobte enmig de l'obra canvia i agafa un altre rumb. Sembla, això no és que estigui molt comprovat que sigui així, però sembla que això és així perquè tant Schikaneder com Mozart van decidir aprofitar l'argument que estaven fent per la Flauta Màgica per convertir aquesta òpera en un elogi del que era la maçoneria i del que eren els maçons, cosa que ells mateixos eren. Recordeu, l'argument del conte es planteja de la següent manera. La Flauta Màgica comença com una reina, la reina de la nit, que li han robat, li han segrestat la filla, la princesa Pamina. I, per recuperar-la, li encarrega al príncep Tamino que vagi a recuperar-la de les urpes, de les mans d'un mag malvat, un ogre, que és qui l'ha raptada, que es diu Sarastro. El príncep Tamino es decideix a acceptar l'encàrrec i a fer-ho amb l'ajut d'un noiet, d'un ocellaire, d'un personatge molt popular, molt simple, molt innocent, que es diu Papageno. I la reina, perquè ho aconsegueixin, els hi dona dos elements màgics, una flauta al príncep i unes campanetes a Papageno. Aquest és el plantejament de l'argument inicial, però de sobte canvia. I aquell ogre malvat, que havia de ser un personatge terrorífic i dolent, resulta que se'ns presenta com tot el contrari, com un gran sacerdot que porta un temple de bondat, de fraternitat, d'amistat i de saviesa, en el qual només hi poden accedir aquells que passin una sèrie de proves, que és exactament el que demanaven la maçoneria per ingressar els seus membres. Però esclar, això el fa una mica complicat, perquè si l'ogre que era malvat és tan bo, resulta que la que és malvada és la reina de la nit, que és qui ha fet l'encàrrec inicial i qui ha enganyat el príncep Tamino. Per això tot això va fer que l'argument de la Flauta Màgica durant un temps fos poc entès. Avui, sabent tot això, s'entén molt més bé.